Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
Aconsella un creixement sostenible del sector del comerç del Vallès Occidental. L'informe, impulsat per les cambres de Sabadell i Terrassa, situa aquest augment en només del 10%. Tot i que la superfície comercial de la comarca podria expandir-se fins a un 50%, els experts recomanen no fer-ho per evitar-ne els efectes negatius. Manuel Amado és responsable d'aquest estudi.
El total seria entre gairebé doblar la superfície comercial actual i augmentar la superfície comercial un 10%. Que això és el que nosaltres, amb moderació, recomanem com a molt, perquè tenint en compte quina és la rendibilitat de metre quadrat i, per tant, la sostenibilitat de l'activitat empresarial a llarg termini, si augmentem, si doblem els metres quadrats i la demanda tan sols augmenta un 10%, vol dir que aquests nous metres quadrats tindran la meitat de possibilitat de fer negoci que els actuals.
L'autor de l'informe tampoc no és partidari de fer créixer el sector amb la construcció de grans superfícies, sinó del foment del comerç de proximitat. Amado confia que l'Ajuntament de Sabadell tingui en compte aquestes conclusions quan hagi d'adaptar l'ordenament urbanístic a la realitat comercial de la ciutat. És dilluns, 12 de novembre. Benvinguts al Notícies Migdia.
Titulars.
El nombre de vallesans que, tot i tenir feina, continuen sent pobres. Karen Madrid, bon dia.
Bon dia, així és. El volum de gent que guanya menys de 6.000 euros anuals ha pujat, de forma que a la comarca cada cop hi ha més vallesans en situació de pobresa severa, mentre creix l'ocupació. N'ha parlat el president del Consell Comarcal, Ignasi Jiménez.
Els que pateixen una pobresa més severa, és a dir, aquell col·lectiu de treballadors que no arriben als 6.000 euros anuals bruts, aquest s'ha incrementat. I a més tenim una dada molt preocupant, que també així ho indica, i és que malgrat que hi hagin els mateixos condicionants, els mateixos requisits, els mateixos topalls de renda, continua incrementant-se d'una manera molt forta la quantitat de beques menjador que en aquests moments estan repartint a la comarca.
La situació de les dones mereix una atenció especial. En la meitat dels municipis, 4 de cada 10 dones en edat de treballar no tenen feina.
Què era la colla de Sabadell i qui en formava part?
Això és el que intentarà explicar un programa d'actes al llarg de tot el 2019, coincidint amb el centenari del naixement d'aquest grup. Una colla d'intel·lectuals de Sabadell, entre els quals en destaquen Joan Oliver, Francesc Trabal i Armand Obiols. Un dels membres de la comissió promotora, Cesc Prat, ha reivindicat el paper que va jugar el col·lectiu entre els anys 20 i 30. Són declaracions al magazín Al Matí.
Que era la de provocar, i la de fer humor, i la del lema aquest que dèiem abans, i de moltes altres animalades, que en diríem ara, que feien, que provocaven, i que hi havia gent que s'empipava, vull dir que provocaven realment. Però amb aquesta provocació ells el que volien era sacsejar la població, per això que dèiem, per construir.
Tot i que el programa no està tancat, l'acte central tindrà lloc l'estiu que ve a la plaça Doctor Robert.
El centre d'esports allarga la ratxa de jornades sense perdre i segueix cinquè, però ara un pèl més lluny de la promoció d'ascens.
Amb l'empat a un d'ahir a Paterna davant del València Mestalla, l'equip de Toni Saligrat ha sumat 14 dels últims 18 partits, però en canvi el play-off queda ara a 3 punts. Escoltarem els protagonistes a partir de les 2 al programa Hotel Suís.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Anem als serveis. Primer de tot, ens fixem en quin temps farà aquesta jornada i les següents. Carme Farnell, des del Servei Meteorològic de Catalunya, molt bon dia.
Bon dia. Els núvols ja han començat a aparèixer arran de costa, deixant el cel força tapat, sobretot cap a la Costa Brava, també en punts de la costa central, Maresme, Barcelonès i al Delta de l'Ebre, on també hi ha gent durant el matí. Aquests núvols continuaran anant a més també cap a la zona o afectant la zona del Camp de Tarragona, mentre que cap a les comarques interiors s'espera que hi domini més el sol. Tot i això, també hi arribaran alguns núvols més trencats, però que deixaran el cel puntualment variable. Pel que fa a les temperatures, quedaran una miqueta més baixes, sobretot als punts costaners, respecte a les d'ahir, i és que ahir vam tindre un dia radiant i va permetre que les temperatures poguessin pujar fins als 24 graus. Avui, en canvi, les màximes seran d'uns 20-21 graus, tot i que l'ambient es mantindrà suau també durant la tarda. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I funciona aquesta hora amb normalitat el transport públic? Li preguntem al David de Toro, que ens acosta tota la informació des del centre Transmet. Molt bon dia, David.
Molt bon dia des del centre d'informació Transmet. Doncs sí, en aquests moments no hi ha incidències destacables al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, segons els diferents operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. Recordeu, però, que durant els treballs de millora hi ha servei alternatiu per carretera entre Rubí i Castellbisbal a la línia R8 de Rodalies. Això és tot de moment des del centre d'informació Transmet. Bon dia.
Gràcies, David. Molt bon dia. I pel que fa al trànsit, situació ara mateix complicada a la Ronda Litoral. Un vehicle avariat a l'altura del port talla un carril en sentit Llobregat i provoca a aquesta hora 4 quilòmetres de retencions des de la Barceloneta. També un vehicle incendiat ha obligat a tallar un carril a la 2 a l'altura de Castellolí en direcció a Barcelona.
La notícia del dia.
El comerç hauria de créixer un màxim del 10% a la comarca i evitar les grans superfícies per garantir la viabilitat de tots els negocis. Això determina un estudi impulsat per les cambres de comerç de Sabadell i Terrassa després de fer una anàlisi del nombre d'establiments existents i dels espais fixats que estan qualificats urbanísticament per acollir-ne de nous. El document s'ha presentat aquest matí i busca la col·laboració de les administracions per protegir el petit comerç.
El sòl qualificat per acollir comerços al Vallès Occidental permetria duplicar els establiments actuals. Tot i així, l'estudi assenyala que aquest increment seria devastador. Ho ha apuntat el seu responsable i cap d'assessoria i promoció de la Cambra de Comerç de Sabadell, Manuel Amado.
Que la nostra recomanació és que no es creixi en format de gran establiment comercial. Per tant, que no aquests nous metres quadrats no es concretin en establiments de més de 2.500 metres quadrats. Aquests metres quadrats en gran superfície expulsaran a establiments petits i mitjans.
Les conclusions d'aquest estudi podrien servir d'orientació a l'hora de fixar les polítiques relatives al comerç. Per això, segons Amado, cal que les administracions es facin seu aquest document.
No va a precisar a on. Això demana un estudi en detall municipi per municipi. Això seria, potser seria el que tu dius, la segona fase d'aquest estudi. Aquest estudi, bàsicament, el seu objectiu era dir fa falta o no fa falta, com es pot créixer molt o no, quin perill hi ha de... Ara, les concrecions, això es necessita una segona fase d'estudis en detall.
Aquest estudi s'ha fet en un moment en què les previsions apunten a un creixement de com a mínim un 12,4% de la superfície comercial a la comarca, mentre que l'augment demogràfic i, per tant, de la demanda seria només del 8,2%.
I la multinacional sabadellenca Fluidra vol facturar 1.700 milions d'euros l'any 2022. L'empresa del sector de les piscines ha presentat avui un pla per créixer en vendes entre un 5 i un 8% anual fins a aconseguir aquesta xifra, tot plegat després del sotrac patit en els seus beneficis durant els primers mesos d'aquest any arran de la fusió amb Zodiac.
Des del mes de juny passat, els accionistes de Fluidra no reben dividends arran de l'impacte d'aquesta fusió. Els màxims responsables de la companyia, però, creuen que recuperaran els pagaments de cara al 2020. De fet, assenyalen la fusió amb Zodiac com una oportunitat per créixer en un sector que mou més de 7.100 milions d'euros al món i convertir-se així en líders. El pla estratègic pels pròxims 4 anys es fixa el repte de superar els 350 milions d'euros de beneficis abans d'impostos, sobretot gràcies a la innovació. Ara mateix l'empresa té més de 100 nous productes en cartera i un miler de patents nascudes del seu programa d'I+D, uns elements que haurien de ser claus per enfortir el negoci. Segons les previsions del pla estratègic de Fluidra, el màxim creixement de les vendes es donaria a Àsia, Àfrica i Sud-amèrica, on s'incrementarien un 8% de mitjana. A Amèrica del Nord l'augment seria del 7% i a Europa i l'hemisferi sud seria del 5%.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Abordem ara les dades en relació a la pobresa del Vallès Occidental, perquè aquesta xacra no millora la comarca i la renda garantida no arriba a les famílies que la necessiten. Així de clar es mostrava el president del Consell Comarcal, Ignasi Jiménez, en la presentació de l'informe sobre la pobresa i la desigualtat al Vallès. Unes dades que mostren com la situació més greu la pateixen les famílies amb rendes baixes i fills a càrrec.
Ignasi Jiménez també posava el focus en la precarietat laboral, un problema greu que cronifica la pobresa, ja que les notícies informen que baixa l'atur, però la gent continua patint problemes econòmics.
Tinc en aquests moments té un lloc de feina, però que això no és garantia suficient per tal doncs, de poder sortir d'aquesta bossa de pobresa i que, per tant, necessiten i requereixen també d'ajudes per tal de poder tirar endavant. Faig referència especialment als treballadors i treballadores que en aquests moments no superen els 12.000 euros anuals bruts.
En un altre informe també s'alertava que la renda garantida no arriba a tots els ciutadans, una situació que per al també alcalde de Castellà ha de canviar i s'ha de fomentar l'ocupació de qualitat de les persones que la perceben.
Nosaltres, i en aquest cas, amb el que fa referència a la renda garantida, doncs hi ha una sèrie de propostes que ha fet un grup d'experts. El que proposem és que la renda garantida pugui ser plenament compatible amb les rendes del treball. És a dir, que aquelles persones doncs, que estan treballant i que estan rebent uns ingressos baixos puguin complementar el que estan rebent com a salari amb la renda garantida de ciutadania, cosa que en aquests moments només es permet amb les famílies monoparentals.
A banda d'això, també destaca el creixement de la pobresa severa, és a dir, el nombre de persones que guanyen menys de 6.000 euros anuals, una situació que es torna més greu en el cas de les dones, ja que en la meitat dels municipis més del 40% de les dones aptes per treballar estan aturades.
I els infants tenen dret a ser escoltats, a la salut, la identitat i també la llibertat d'expressió. Aquestes seran les quatre reivindicacions escollides per commemorar el Dia Universal dels Drets dels Infants que a Sabadell se celebrarà aquest dissabte 17 de novembre.
Qui va dir pels nens i les nenes?
Representant el nostre planeta. Que també anaran els drets dels infants. Si tu vols, ens pots ajudar.
Una jornada festiva i reivindicativa que han organitzat des de l'Ajuntament amb el moviment d'esplai del Vallès i el moviment de centres d'esplais cristians de Catalunya. Pere Gallifa, molt bon dia.
Bon dia. Aquest dissabte, a 11:45 del matí, arrencarà la gincama, que a través de quatre espais treballarà amb tots els infants de la ciutat, els quatre drets que s'han escollit com a centrals del programa. Ainhoa Santiago, del moviment d'esplais del Vallès, ha explicat el gruix d'aquest.
Vam decidir treballar quatre drets, la llibertat d'expressió, salut, identitat i a ser escoltats. A través de quatre racons, que seran quatre dinàmiques diferents, aniran aconseguint aquests drets. A més, també tindrem una carpa de l'Oficina del Voluntariat que treballarà la diversitat familiar a través d'un dibuix. I, a més, també tenim la presència de monitors i monitores del MASEC que fan suport amb una ludoteca.
Posteriorment es llegirà el manifest i el sabadellenc Jaume Barri farà un concert per a tota la família. A la tarda el MEP anirà amb els seus infants al Parc Catalunya per treballar els drets a través dels jocs. En canvi, els espais cristians es quedaran a la plaça Doctor Robert amb més activitats i un espectacle d'animació obert a tota la ciutadania. Enguany, la celebració coincidirà amb dues efemèrides rellevants. Miquel Soler és regidor de Cicles de Vida.
Coincidint amb aquest dia, el 20 de novembre, el Consell dels Infants celebrarà l'Excel la seva primera sessió plenària, que és una altra de les fites que a nosaltres ens fa una especial il·lusió. I comptarem amb la participació dels 84 consellers i conselleres i de les persones que els vulguin acompanyar. Un dels objectius més importants d'aquesta sessió que farem aquell dia serà l'elecció del logotip, que és el primer encàrrec que se'ls va fer al conjunt de consellers i conselleres.
La segona cita important serà el 27 de novembre, quan Sabadell rebrà el guardó de Ciutat Amiga de la Infància atorgada per UNICEF.
Notícies migdia. Tota la informació des de Sabadell.
Un minut per arribar a 2:45. Els Saballuts tanquen temporada amb una actuació còmoda a la Diada del Barri del Clot de Barcelona.
De bon matí sonaven estrelles per fer matinar.
Els camises verdes posen el punt final a una temporada agredolça pel que fa als resultats i molt marcada per la incorporació de nous castellers molt joves a qui se'ls ha hagut d'ensenyar tota la dinàmica de la colla. Helena Molist, molt bon dia.
Bon dia. La colla de castellers de Sabadell ha tancat temporada amb una actuació còmoda a la Diada del Clot, on van completar els tercers 7 de 8 de la temporada i on van tancar l'actuació amb un 4 de 8. En aquesta diada es van trobar a faltar els castells de nou que des del concurs de Tarragona ara fa un mes la colla no ha tornat a intentar carregar. Bea Jiménez, cap de colla dels Saballuts, assegura que ja des de l'inici de temporada portar aquests castells de nou era tot un repte.
Era molt complicat portar castells de nou aquesta temporada. No només al final, sinó ja quan vam començar la temporada sabíem que seria un any de molts canvis, tant a tronc com a pinya, i que portar els nostres castells límits, que són els castells de nou, seria molt complicat. Els hem pogut portar en dues ocasions per Festa Major i pel concurs i jo crec que hem d'estar satisfets.
Els Saballuts tanquen així una temporada molt marcada per les baixes de castellers històrics de la colla, fet que ha provocat l'entrada de molts nous castellers, als quals se'ls ha hagut d'ensenyar tota la dinàmica de la colla i dels castells.
No és una temporada resultadista, no és una temporada... L'any passat va ser la millor temporada de la nostra història a nivell de resultat de castells. I llavors, comparativament, si ens fixem només en els castells que hem descarregat enguany i amb la gamma de castells que hem pogut fer, doncs no és el mateix. Però des d'altra vessant, no? Des de la perspectiva de formació de nous castellers, jo crec que ha sigut una temporada molt positiva.
Ara els Saballuts tenen vacances fins al gener, quan es tornaran a trobar per començar els assajos de la nova temporada.
Més notícies. Ferit greu en caure de la motocicleta que havia robat.
La policia municipal acusa un home de 41 anys d'un presumpte delicte de robatori, tot plegat després que el conductor caigués de forma casual de la moto al passatge Sant Pau de Riusec ahir al vespre. L'individu es troba ingressat al taulí amb pronòstic greu.
Denunciat penalment un jove de 25 anys per conduir sota els efectes de l'alcohol.
El noi, que triplicava la taxa permesa, va estimbar el turisme que conduïa contra la paret d'una empresa al carrer Narcís Monturiol a l'Eixample, però prèviament havia xocat contra 3 vehicles estacionats en diferents carrers. La policia municipal l'acusa d'un suposat delicte contra la seguretat vial.
L'aeroport de Sabadell ha comptabilitzat prop de 3.800 passatgers entre els mesos de gener i octubre, 1,6% menys respecte de l'any anterior.
Pel que fa al volum d'operacions, l'aeròdrom ha registrat prop de 37.000 enlairaments, un 6,2% més en relació al mateix període de 2017.
Un centenar de persones participen en l'acte central del cicle Sabadell i la Gran Guerra,
que va consistir en la teatralització de la signatura del Tractat de Pau entre Alemanya i els països aliats i que va comportar la fi de la Primera Guerra Mundial. El comissari del cicle, Joan Brunet, en fa una bona valoració.
Jo entenc que ha estat un acte reeixit. Com que l'hem enregistrat, serà un acte que quedarà fixat en la memòria de la ciutat i crec que, a més, que la implicació dels actors, i mai més ben dit, que hi han participat, que són el conjunt de teatres de Sabadell, més la Societat Coral Estrella Dorada, jo crec que han donat una importància i un relleu en aquest acte que es mereixia més, prestància, possiblement, però jo no em queixo, m'ha agradat.
L'acte, que va tenir lloc al vestíbul de l'estació Sabadell Plaça Major, va culminar amb una conferència al Gremi de Fabricants sota el títol Tres Tocs sobre Sabadell i la Gran Guerra.
La Bodega Coca celebra una nova edició de la Festa del Vi Novell que celebra la primera anyada de vi.
La gerent de la bodega, Montserrat Coca, explica que un dels grans valors de la festa és que agrupa gent de totes les edats.
M'agrada molt perquè hi ha gent de diversitat d'edats. O sigui, hi ha nens, hi ha avis, hi ha matrimonis, hi ha parelles, i fan tota una unitat, tots a un fi comú, a la festa del vi novell de la Bodega Coca.
Centenars de persones no s'han volgut perdre la festa en la qual hi va participar l'actor Toni Albà, que prenia el relleu al sabadellenc Oriol Cruz.
I dos menors han estat detinguts a Sant Cugat com a presumptes autors d'un robatori amb força en un habitatge del districte de Mirassol.
Els fets van tenir lloc el 8 de novembre passat. Un testimoni va alertar al 112 que dos individus havien entrat per la finestra d'una casa i poc després havien fugit. Diverses patrulles dels Mossos van localitzar els dos menors corrent pel carrer. La policia els va perseguir fins a l'estació de ferrocarrils de l'Hospital General de Catalunya, on els va escorcollar i arrestar. Ja són 37 les persones detingudes per robatoris amb força a l'interior de domicilis en aquest municipi durant el 2018.
I en Pàgina Cultural us expliquem que el mestre Antoni Ros Marvà ha rebut el Premi Nacional Agustí Borgunyó, que atorga la Cobla Simfònica de Catalunya. En un concert al Teatre Principal de Sabadell, la Cobla ha volgut retre homenatge a un històric del gènere musical que als seus 81 anys ja ha avisat que es troba molt lluny de retirar-se.
Antoni Ros Marvà és un director i compositor de cobla catalana reconegut i premiat arreu del món. Ara la Cobla Simfònica de Catalunya ha volgut reconèixer la llarga trajectòria professional del mestre atorgant-li el Premi Nacional Antoni Borgunyó. Per a Marvà, aquest premi és molt més que un simple homenatge, ja que, com ell explica, porta per nom un dels grans mestres de la música de cobla de Catalunya.
Estic molt content, molt, molt content, perquè l'Agustí Borgunyó, que no el vaig conèixer, però ha estat un gran músic, va ser un músic excel·lent, que va fer tota la seva vida professional, diu, als Estats Units, però en canvi no va oblidar mai ni la seva ciutat, ni el seu país, ni escriure per la cobla. O sigui que tenim un llegat importantíssim d'Agustí Borgunyó, diem que forma part de la història de la música de cobla i de la música catalana.
Marvà, tot i tenir 81 anys, està ben lluny de la seva retirada als escenaris. Ahir mateix, en el concert de la Cobla Simfònica de Catalunya a Sabadell, va pujar a l'escenari del Teatre Principal per dirigir una peça que ell mateix havia compost quan tenia 19 anys. I això no és tot, ja que el mestre Marvà ja ha anunciat que el 2021 estrenarà una òpera al Gran Teatre del Liceu.
Set dies bojos a les botigues de joguines Marrades Jartois. Fins al 24 de novembre, festa amb totes les joguines estrella amb una pila de descomptes. Avança't al Nadal i aconsegueix les millors joguines i les de la tele. Tu sí que en saps. Aprofita. Només fins al 24 de novembre, 37 dies bojos a les botigues de joguines del grup Marrades Jartois. Som a Lleida, Mollerussa, Tàrrega, Sabadell, Balaguer i des de juguetesmarrades.com i l'app Jartois per a mòbil, t'ho durem a casa.
Cal destacar d'aquesta pel·lícula a la fotografia, parant atenció a l'ús dels foscos i els contrastos que ens recorden a l'expressionisme alemany de principis del segle XX.
No tens ni idea. O sigui, això Maximiliano Rigoletti ja ho va fer amb una càmera que es va fabricar ell sol i va aconseguir millors contrastos per la pel·lícula.
Cansat d'avorrides tertúlies sobre cinema on els experts et vacilen? Farta que et parlin sobre pel·lícules que no ha vist ni la mare del director? Cada dilluns, de 8 a 9 del vespre, al Generació BSO, parlem de les pel·lícules, sèries i bandes sonores que de veritat t'interessen.
I redifusió els dimarts de 3 a 4
i diumenge de 11 a 12.
Generació BSO, amb el Jaume i el Luigi.
Comparteix el Nadal Jack. Vine a les botigues de joguines del grup Marrades Jartois del 5 al 14 de novembre i només per recollir el catàleg Jack de Nadal a les nostres botigues t'enduràs un val de descompte de 5 euros en joguines. No t'esperis, tenim milers de vals descompte. Botigues de joguines del grup Marrades Jartois, tu sí que en saps. Som a Lleida, Mollerussa, Tàrrega, Sabadell, Balaguer, a Fraga i des de juguetesmarrades.com i l'app Jartois per mòbil. T'ho durem a casa.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
8 minuts per arribar al punt de les dues. Mas, Ortega, Rigau i Homs condemnats a tornar 4,9 milions d'euros pel 9-N.
El Tribunal de Comptes condemna Artur Mas, Joan Ortega, Irene Rigau i Francesc Homs a tornar 4,9 milions d'euros per la consulta del 9-N. Durant el judici, la fiscalia d'aquest tribunal va considerar provat que Mas va gastar gairebé 5 milions d'euros de diners públics per organitzar-la. Aquest és el perjudici concret que va xifrar l'erari públic i el fiscal en cap, Miguel Ángel Torres, també va considerar com a responsables comptables la resta d'exconsellers.
El govern espanyol i el PP pacten que Manuel Marchena presideixi un Consell General del Poder Judicial amb majoria progressista.
El govern espanyol i el PP han pactat que Manuel Marchena sigui el pròxim president del Consell General del Poder Judicial en substitució de Carlos Lesmes, que esgota mandat al desembre. L'executiu de Pedro Sánchez ha acceptat situar un conservador com a president a canvi que hi hagi una majoria de vocals progressista, 11 proposats pel PSOE, previsiblement un per Podem i 9 pel PP.
I encara en clau judicial, el nou càrrec de Marchena, precisament ha provocat que el moderat Andrés Martínez Arrieta sigui el nou president del tribunal que jutjarà el procés.
És un magistrat més antic de la sala penal del Tribunal Suprem. És una de les conseqüències del pacte PP-PSOE per situar Marchena com a president del Consell General del Poder Judicial. Actualment Marchena és president de la sala penal i també d'aquest del tribunal que jutjarà a partir del gener Oriol Junqueras i 17 encausats més. Fonts jurídiques confirmen que Arrieta el substituirà com a president del tribunal, però que encara no es decideix qui serà el ponent de la sentència.
La líder dels Ciutadans, Inés Arrimadas, manté que l'Estat hauria de tornar a aplicar el 155 i intervenir les institucions catalanes.
Com a pas previ, la líder de Ciutadans proposa demanar al president Quim Torra si pensa respectar la llei. Ho va confirmar ahir en una tensa entrevista amb el director de TV3, Vicent Sanchís, ahir a la nit.
No li sembla que tenim un problema, tots plegats, perquè no podem ni tenir una televisió que estigui al servei de tots els catalans?
No li sembla, senyora Arrimadas, senyor que Sánchez, per arreglar aquest problema i tants altres, estaria bé que es deixara contínuament de dir barbaritats i de dir falsedats?
Quines barbaritats?
Escolta, senyora Arrimadas, sisplau, ara que estem acabant aquesta entrevista i que no hi ha més remei que convertir-la en un petit debat, perquè segons sembla tenim el director de Televisió de Catalunya i la cap de l'oposició, no li sembla a vostè que els mateixos que demanen responsabilitat i canvis haurien de ser els primers responsables i quan menteixen sobre una televisió pública deixaran de fer-ho?
La cap de l'oposició també va afirmar que no visitarà els polítics empresonats.
Els Mossos d'Esquadra han identificat un dels agressors d'un càmera de Telemadrid durant una concentració dels ciutadans l'agost passat al Parc de la Ciutadella.
L'agressor és un home de 36 anys que divendres va declarar en dependències policials. A finals del mes d'agost, un grup de persones va agredir un càmera després de confondre'l amb un treballador de TV3. Li van clavar un cop de puny i diverses puntades de peu.
Pedro Sánchez i Quim Torra reuniran el 21 de desembre a Barcelona.
La cimera coincidirà amb la reunió del Consell de Ministres que l'executiu espanyol celebrarà a la capital catalana. Ho ha confirmat avui la vicepresidenta del govern, Carmen Calvo, en una entrevista a TV3. Calvo també ha aprofitat per demanar als independentistes que donin suport als pressupostos.
¿De verdad que el gobierno de Cataluña le va a decir a todos los catalanes que les va a hacer perder todo el 2019? Porque los van a llevar a un sitio etéreo donde no están unos presupuestos que le benefician a Cataluña? Pues mire usted, eso es la antipolítica, la negación de la política.
I augmenta la xifra de morts pels incendis de Califòrnia.
Almenys ja són 31 les víctimes a conseqüència dels virulents focs, mentre que 300.000 persones han hagut de ser evacuades de les seves llars per la proximitat de les flames. Els incendis, els més greus de la història de Califòrnia, ja han cremat prop de 69.000 hectàrees i s'ha declarat l'estat d'emergència en zones com Malibu, Ventura i Los Angeles.
La contraportada.
La ciutat commemorarà el 2019 el centenari de la colla de Sabadell, un grup d'intel·lectuals liderat per Joan Oliver, Francesc Trabal i Armand Obiols. L'actiu que va viure el seu moment àlgid entre els anys 20 i 30 va suposar un revulsiu en el panorama de la cultura local i és que utilitzaven l'humor més provocador com a eina per despertar consciències i fer avançar la societat. La comissió 100 anys de la colla de Sabadell s'encarregarà de configurar un programa d'actes que es preveu eclèctic.
La comissió, que és oberta a noves incorporacions, compta ara mateix amb l'Ajuntament i entitats com Òmnium, el col·lectiu Pere Quart, Can Capablanca o La Barbària com a principals promotors dels actes del centenari. Un dels seus integrants, Cesc Prat, ha assenyalat avui al programa Al Matí de Ràdio Sabadell la importància de reivindicar la colla que continua sent molt desconeguda.
És molt desconeguda i aquest és el nostre principal problema ara mateix. I per això val la pena que anem parlant i val la pena que vagi sortint, perquè és un gran desconegut. El Joan Oliver té una porta d'entrada que és immensa, que és el bestiari, bàsicament. Després, a darrere hi ha la casa, que és molt gran i molt més desconeguda. Però, com a mínim, hi ha una porta d'entrada que és impressionant. Aquesta porta ara no la tenim. La colla de Sabadell és bastant desconeguda i hem de intentar entre tots que es conegui i anar-ne parlant.
Al marge dels actes de l'any que ve, la comissió n'ha preparat dos per aquest tram final de 2018. El primer s'ha fet aquest cap de setmana i ha consistit en una excursió a la Font del Saúc, rememorant la que es considera la primera acció col·lectiva de la colla de Sabadell. El segon tindrà lloc el pròxim 1 de desembre. Prat ha apuntat en què consistirà.
És un recital poètic en què la Cinta Massip dirà poemes del Pere Quart i el Feliu Formosa també ho farà i explicarà anècdotes. Tampoc no sabem encara ben bé què explicarà, però explicarà coses del Pere Quart, acompanyats d'un altre sabadellenc, que és el Joan Alavedra, a l'acordió, amb música seva. Llavors és un espectacle que ells volien muntar i fer a Barcelona, i l'estrenaran aquí perquè no han tingut la possibilitat de fer-ho a Barcelona. L'estrenaran a Cal Estruc a les 9 el dissabte 1 de desembre.
Per commemorar el primer centenari de la colla de Sabadell, l'artista local Ricard F. ha creat un logotip i una imatge que acompanyaran la difusió de totes les activitats. Cesc Prat avança que l'acte central es farà l'estiu que ve a la plaça Doctor Robert.
Doncs així posem el punt final al Notícies Migdia d'avui. Aquesta informació sobre la colla de Sabadell i totes les que us hem explicat al llarg d'aquest Notícies Migdia les podreu trobar d'aquí a una estona al portal de continguts de l'emissora radiosabadell.fm, un informatiu que hem fet, per cert, amb el Toni González a les vies de so. Ara us deixem amb tota la informació esportiva ben carregada avui després d'aquest empat del Centre d'Esports Sabadell contra el València Mestalla. Que vagi bé, adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.